L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 5 de març, destacarem... La Cambra Arrossera del Montsià reelegeix Fàbregues com a president per als propers 4 anys. Els socis d'Arrossaires del Delta de l'Ebre donen el vistiplau a l'adquisició de nomen. Animalistes recorden a Interior que el reglament dels correbous s'ha de fer complir. Front Comú del Baix Ebre per a exigir a l'Estat la construcció de l'autovia A7. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que la Cambra Arrossera del Montsià va celebrar ahir diumenge la seva assemblea general per tancar els comptes de l'any, que van qualificar de correctes. També es van renovar 3 membres de la Junta i un interventor de comptes i se'n van reelegir 3 més, entre ells el president Miquel Fàbregues. No és així, Manel?
Doncs efectivament així és, Tomàs, però a més aquesta assemblea va elegir a nous membres de la Junta. S'havien de renovar 7 càrrecs, entre ells el de president, i fou elegit novament Miquel Fàbregues, que fins ara ha estat el president de la Cambra Arrossera del Montsià i que ho serà durant els propers 4 anys després d'aquesta elecció per majoria que es va produir el diumenge. Recordem que la Cambra Arrossera del Montsià té aproximadament uns 13.000 socis que continuen tenint a Fàbregues com a màxim responsable d'aquesta entitat. Fàbregues ha manifestat que aquesta nova etapa serà una continuació de l'anterior, apostant pel producte i pel seu valor afegit. Escoltem el president de la Cambra Arrossera del Montsià.
Este període que s'inicia ara, per a nosaltres, representa una continuació del que han fet fins ara. Apostar per la creació de valor afegit a través del que és la marca pròpia i continuar amb el volum d'arròs que manegem normalment. Són les dues variables que, sobre les que se senta l'activitat de la càmera, sempre pensant en el que és la productivitat, optimitzar els recursos i optimitzar els processos dins de l'entitat, la innovació, buscant nous segments de mercat on poguessin trobar un nicho que pugui donar negoci a càmera i pensant, com sempre, amb el consumidor.
Segons Miquel Fàbregues, és un honor que hagin tornat a elegir novament en ell i el seu equip per dirigir els destins de la Cambra Arrossera del Montsià i gestionar recursos dels pagesos, al fin i al cap, pagesos com ells mateixos. El vicepresident continuarà sent Ginés Gómez.
Gràcies, Manel, i continuem parlant de l'arròs i del Delta, ja que els socis d'Arrossaires del Delta de l'Ebre van donar el vistiplau a l'adquisició de nomen. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens amplia la notícia.
Arrossaires del Delta de l'Ebre aprovava ahir en assemblea extraordinària l'adquisició de la marca Nomen. El 77% dels socis ratificaven l'acord entre Arrossaires i l'empresa Ebre Foods per a l'adquisició de Nomen, un acord que per a Arrossaires suposarà un important pas per a potenciar la seva presència en el segment marquista. L'acord al qual s'ha arribat amb Ebre Foods estableix que els pagaments es corresponen amb un primer lliurament de les instal·lacions situades al Llogaret, propietat d'Arrossaires i actualment llogades pel grup Ebre, més 13 anualitats de 2.900.000 euros cadascuna. En breu signaran el contracte amb Ebre Foods, el qual s'està ultimant pels assessors legals perquè reflecteixi tots els detalls de l'acord. A més, aquesta operació haurà de ser aprovada per la Comissió Nacional de la Competència, tal com explica el president d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, Jordi Casanova.
Ara que el que ens fa falta és lo signar el contracte, que és el que estem treballant, després que el Tribunal de la Competència doni l'vistiplau de conforme sí que ho veu correcte, i a partir d'aquí nosaltres el que estem treballant i el que treballem és per al dia 1 de setembre ficar-nos en marxa i a comercialitzar la marca Nomen, perquè és l'1 de setembre quan comença la campanya d'Arrossaires, i és quan se signen els contractes per a tot l'any i és quan nosaltres tindrem la disponibilitat de l'arròs de campanya.
En cas de complir-se tots els tràmits necessaris, Arrossaires es farà amb el control i explotació de la marca Nomen a partir de l'1 de setembre d'enguany. Cal recordar que Nomen és la tercera marca d'arròs dedicada a la gran distribució a Espanya amb una quota en volum del 4,3% l'any passat i és líder al mercat català i balear. La voluntat dels nous propietaris és consolidar la marca com a líder de vendes en aquests territoris i incrementar la seva presència a la resta del territori estatal, on Nomen és quarta. Fins ara, un 80% de la producció de la cooperativa es destina a la distribució en marques blanques, mentre que la resta subministra les dues marques pròpies com són Bayo i Segadors del Delta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, ACTIMA, ha interposat 3 nous recursos d'alçada davant la Direcció General de l'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya després que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre hagi arxivat les denúncies que havien presentat per males pràctiques en alguns actes taurins al Montsià. Denuncien les lesions que hauria patit un bou embolat als Muntells, l'incompliment de les normes de seguretat a la plaça de Sant Jaume d'Enveja i a Alcanar, l'ús de pals entre els aficionats als correbous i les males praxis d'alguns aficionats presumptament ebris. L'equip jurídic de l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal està preparant les denúncies per, un cop rebudes les resolucions, fer-les arribar al contenciós administratiu. Davant l'arxivament de les denúncies, els serveis territorials d'interior de les Terres de l'Ebre diuen que se senten decebuts i temen que tampoc amb la nova llei dels correbous prosperin les denúncies. Escoltem el vicepresident de l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, Lluís Altres.
A veure, nosaltres sempre hem sigut pessimistes en aquest aspecte, encara que altres entitats proteccionistes hagin dit que a veure, que aquesta vegada sí que no s'arxivarien les denúncies, perquè les denúncies ja estarien tipificades per la llei 34/2010, i en conseqüència deien que a veure, que en realitat això ara sí, com ara ja estava tipificat, ara ja es podia denunciar com a... Pues nosaltres, com ja portem des del 2006 denunciant aquests fets de maltractament als bous i d'incompliment de normatives tant urbanístiques, o sigui, en l'aspecte de que les, de lo que són els cadafals, no compleixen la normativa, no en compleixen cap, perquè vull dir, estan fets amb palers, amb carros i en coses d'aquestes, però bueno, anant denunciant des del 2006 cap aquí, i en principi no se n'havia tirat en curs cap d'aquestes denúncies presentades. O sigui, des del Departament d'Interior no hi ha cap intenció de voler sancionar les infraccions, que ara sí que estan tipificades per llei.
L'associació proteccionista diu que seguiran vigilant i denunciant si hi ha mals comportaments i irregularitats en la celebració dels correbous amb l'objectiu de corregir-ho de cara a campanyes taurines següents. En aquest sentit, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va defensar que si les denúncies queden arxivades és perquè el raonament jurídic així ho aconsella. El delegat també va assegurar que la nova llei dels correbous estarà llesta en 2 mesos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla i l'Aldea han creat un front comú per a reclamar davant el Ministeri de Foment l'inici de les obres de construcció de l'autovia A7 en el seu tram entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana, a la província de Castelló. Segons el Diari de Tarragona, aquests 4 municipis, que en breu podrien convertir-se en un quintet amb la incorporació de Camarles, han sol·licitat una reunió amb la subdelegada del govern a Tarragona per insistir davant de Foment de la necessitat d'incloure la via dins de les prioritats dels propers anys. El Front Comú d'Alcaldes prioritza la construcció de 2 trams de l'autovia al seu pas per l'Ebre, entre l'Hospitalet de l'Infant i el Perelló, i un segon tram entre el Perelló i l'autovia Aldea Tortosa. Es tracta de dos trams on el traçat està consensuat i que, per tant, es podria accelerar. En el primer pas, el projecte es troba en estudi informatiu i en els darrers pressupostos de l'Estat s'hi van destinar 134.100 euros. L'objectiu del Front Comú és aconseguir incloure una partida als pressupostos estatals del 2012 que no sigui simbòlica i permeti finalitzar el període dels projectes i una partida suficient el 2013 per iniciar l'obra. I és que la situació actual, amb l'acabament sobtat de l'autovia a la porta de les Terres de l'Ebre, és considerada un greuge comparatiu que afecta greument a la competitivitat del territori.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, va sol·licitar a l'alcalde de Rasquera, el republicà Bernat Pellissa, l'enviament de les actes del ple municipal del passat dimecres, en el qual es va aprovar el projecte per llogar a una associació d'autoconsum una finca de 7 hectàrees per plantar-hi cannabis. En una conversa mantinguda entre els dos càrrecs aquest passat divendres, Llanos de Luna va demanar la documentació, expedients i informes de la iniciativa perquè siguin examinats per l'advocacia de l'Estat. Pellissa es va posar a disposició de la delegada i li va manifestar la seva disposició a col·laborar. El fiscal general de l'Estat va anunciar que la Fiscalia Antidroga estudiarà el cas mentre que la Fiscalia de Tarragona va decidir obrir diligències informatives i va reclamar també al consistori la documentació. El Ministeri Públic va recordar que, més enllà del camí judicial, correspon a la delegació del govern espanyol i a la Generalitat analitzar la legalitat dels acords i decidir si s'adapten a la legislació actual. I seguim parlant de Rasquera perquè el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es va mostrar sorprès per la celeritat amb què l'Ajuntament de Rasquera demanava al govern que es posicioni sobre la legitimitat de la decisió presa pel consistori sobre la plantació de cannabis. Pallarès va retreure que durant el procés de redacció del projecte, que ha durat mesos, l'Ajuntament de Rasquera podria haver fet una consulta prèvia a la Generalitat i contrastar els informes jurídics dels que disposen. El delegat va lamentar que es pretengui obrir un debat amb el cas del municipi de la Ribera d'Ebre que no pertoca a l'administració local. Xavier Pallarès.
Aquí s'ha utilitzat un municipi, una administració local, per fer debat d'un tema que no es correspon a l'administració local. Arrel del Parlament de Catalunya hi ha un intergrup que està treballant tots aquests temes i el que s'ha volgut a través de l'Ajuntament de Rasquera és avançar en un debat que no es pertoca a l'administració local, sinó que l'administració local té altres maldecaps que no pas debatre si el cannabis o la marihuana la podem conrear o no la podem conrear als nostres termes municipals.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, demanava tranquil·litat a l'Ajuntament de Rasquera mentre la Generalitat debat i avalua la legalitat del projecte que va aprovar el consistori. Xavier Pallarès.
Podem de pressa cap ni una. L'Ajuntament sap perfectament els acords que ha adoptat. Nosaltres hem demanat còpia dels acords presos i, en definitiva, l'única consell que podem donar, l'única consideració que podem fer és que també abans de prendre aquesta decisió no costava res també de fer una consulta als gabinets jurídics de la Generalitat per veure com veurien aquest tema. Per tant, l'alcalde de Lloc, que li demano és que tranquil·litat, que es calmi i a partir d'aquí mirarem el que és just i el que no és just.
Davant la decisió de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum de començar a plantar marihuana en breu, Pallarès recordava que s'haurà de complir la llei si la Fiscalia o les autoritats competents es pronuncien en contra. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va mostrar el respecte i suport del partit a la decisió democràtica de l'Ajuntament de Rasquera d'impulsar la plantació de marihuana al municipi. Junqueras va dir que entén que els alcaldes busquen solucions per fer front a les greus dificultats econòmiques que estan passant. Oriol Junqueras.
La meva obligació com a president del partit, com a president d'Esquerra Republicana de Catalunya, és interessar-me pel que fan els alcaldes d'Esquerra Republicana de Catalunya i expressar-los el seu suport i el nostre respecte a les decisions que democràticament prenen a través dels seus consistoris. Entenem la preocupació dels alcaldes del país davant d'un fet evident, que és que els nostres ajuntaments no tenen els recursos necessaris per fer front a les necessitats dels seus conciutadans i, per tant, entenem que els ajuntaments busquin solucions i respectem la decisió presa en el ple municipal.
El líder republicà va fer aquestes declaracions en la bicicletada en defensa de l'Ebre que els republicans van celebrar ahir diumenge. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya recorden a l'Estat espanyol que cal aprovar el Pla de Conca del Riu com mana la directiva marc de l'aigua del Parlament Europeu. Junqueras va criticar que l'Estat espanyol tendeixi a no complir amb les directives europees.
Serveis informatius de Mute.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea, diumenge 18 de març del 2012. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. A les 9, esmorzar per a tots els participants. A les 11, benedicció de Sant Antoni i cavalls a la plaça de l'Ajuntament i sortida dels participants per recórrer els carrers del poble. A les 14 hores, entrega d'obsequis a tots els participants. Notes. Per apuntar-se, la data límit serà del 5 de març al telèfon 977 45 00 12. Font 977 45 00 12. La cavalcada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que puguin ocasionar. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. 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 Tombs a l'Aldea.
Els dies 31 de març i 1 d'abril, vine al carrer Major de Deltebre i entra al Jerusalem de l'any 33.
Mercat d'artesans de l'època. Mostra de la figura de la dona. Tradicions àrabs i de la nostra terra. Espai lúdic per als més petits amb jocs populars.
Més de 200 persones fent que et traslladis 2.000 anys enrere i visques una experiència inolvidable.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que Mercadona ja té la llicència d'obres per a construir. A la vegada, ja s'han començat les obres d'urbanització de la primera fase del sector 22B1, on s'ha d'instal·lar. Francesc Callau.
D'aquí a pocs mesos es començarà la construcció de la gran superfície que Mercadona ha d'instal·lar a l'Ametlla de Mar. De fet, la setmana passada es van signar els contractes de compravenda dels terrenys i l'Ajuntament ja ha concedit la llicència d'obres. En total, ocuparà una superfície de 10.764 metres quadrats amb 1.600 metres quadrats de superfície construïda i un aparcament per a 200 vehicles que facilitarà el desplaçament dels clients en cotxes particulars. La inversió prevista és de 2 milions d'euros. Aquesta parcel·la ha estat adjudicada a Mercadona per un valor de 3.121.000 euros, en procediment obert a través d'un concurs al que només es va presentar aquesta empresa, tot i l'interès inicial d'altres empreses del sector. Precisament la passada setmana van començar les obres d'urbanització de la primera fase del sector 22B1, obres iniciades per la Cala Gestió sobre una superfície de 2.400 metres quadrats. Aquestes obres han de permetre disposar dels serveis necessaris com l'aigua, el subministrament elèctric, l'enllumenat públic o les aigües residuals i a la vegada dotar d'accessibilitat a la zona comercial i d'equipaments que es troba englobada dins de la fase de desenvolupament d'aquest sector en el seu àmbit més proper a la carretera 3025. El termini d'execució de les obres és de 4 setmanes i la inversió prevista és de 144.000 euros, inversió que inicialment assumirà la Cala Gestió com a promotor i que després del compromís assolit per l'Ajuntament amb els propietaris dels terrenys afectats, aquesta entitat no passarà el cobrament a cap quota urbanística fins que no s'hagi recuperat la situació econòmica i s'hagi millorat la demanda del sector. Rubén Lallana, regidor de Gestió del Territori.
El que hem fet és, a través de la Cala Gestió, és començar a urbanitzar el petit tram de la zona comercial de la primera fase del sector 22B1, diguéssim, el que dona accés a tota la zona comercial. Inicialment, tal com vam arribar a l'acord amb els propietaris d'aquest sector, aquestes obres, que crec recordar, valen uns 130.000 euros, aniran a càrrec de l'Ajuntament. Després ja es compensarà un cop, se repercutirà el sector un cop se desenvolupi, quan sigui tota l'organització de tot el sector. I per tant, reitero, donar accés a aquesta petita pastilla que es ficarà al Mercadona. I per això veureu que a la segona rotonda, diguéssim, de la TV3025, estan fent unes obres perquè, ja et dic, els futurs clients d'esta zona comercial puguin accedir a tota la zona.
Dues parcel·les més d'aquesta primera fase pertanyen a la Cala Gestió per títol d'adjudicació en concepte de cessió del 10% d'aprofitament urbanístic del sector, operada a través del projecte de reparcel·lació del sector 22B1.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que l'Institut d'Ensenyament Secundari del Tebre vol fer jornada intensiva el proper curs. Lluïsa Bertomeu.
Dies del Tebre presentarà al Departament d'Ensenyament una proposta perquè els alumnes de l'ESO puguin fer jornada intensiva el proper curs 2012-2013. A banda de l'estalvi que suposaria, que segons el sindicat de secundària ASPEP-CPS suposaria un estalvi d'uns 40 milions d'euros si tots els instituts catalans fessin jornada intensiva, l'edifici de Deltebre es podria destinar a altres finalitats formatives a la tarda. Per a la directora del centre hi ha molts arguments pedagògics que avalen la proposta. Escoltem Antònia Sabater.
Pues mira, aquest curs escolar hem pensat que, atenent l'autonomia del centre, podríem fer la petició de jornada intensiva a l'ESO, perquè creiem que sortiran guanyant els nostres alumnes i per això aportarem al departament diferents arguments, entre ells pedagògics, que l'exemple és, pues, per exemple, que no és quantitat ni qualitat, però sí que rendeixen més al matí que a la tarda, poden fer les activitats extraescolars més prontes, per tant, tenen més temps lliure, poden fer els deures, assimilar millor els continguts de les matèries, anar a dormir més prompte, a la tarda hi ha més absentisme escolar, també el desplaçament del poble és molt llarg, es perd molt de temps, etcètera, etcètera. També tenim altres com socioeconòmics, ambientals, etcètera, etcètera. I hem volgut saber què n'opina la comunitat educativa. Pues els alumnes han votat a les seves aules i estan a favor, també creuen que els beneficiarà. L'altra nit vam fer la reunió de l'AMPA, va convocar els pares, vam tindre molta assistència, uns 130 i pico pares, dels quals uns 108 van dir a favor, i per això presentarem tota aquesta informació al departament i esperem que ens doni la jornada intensiva per al curs escolar següent.
La comunitat educativa, els pares i mares i el Consell Escolar Municipal han votat a favor de la proposta de fer jornada intensiva a l'ESO al proper curs a l'IES del Tebre. Ara només falta que Ensenyament hi doni el vistiplau.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Santa Bàrbara organitza un curs de paqueteria on es trobava l'antiga col·lecció d'història natural. Josep Roig.
Segons que podem llegir al web municipal, des del passat 24 de febrer s'està duent a terme a Santa Bàrbara un curs de paqueteria que té com a finalitat oferir als seus participants formes i mètodes per embellir els productes i regals que es puguen adquirir als comerços del poble, donant un valor afegit a les compres que s'hi facin. El curs té una durada d'un mes i aplica mètodes tant teòrics com pràctics. Al mateix temps, aquest curs ha servit també per a iniciar l'activitat a l'espai habilitat situat al punt on es trobava antigament la col·lecció d'història natural, que amb la inauguració del Museu de la Vida a la Plana havia estat traslladada, deixant la ubicació antiga buida. Per al regidor de Promoció Econòmica, Antoni Ollés, l'aula pot ser ara aprofitada per a realitzar qualsevol tipus d'activitat formativa i o de sensibilització, a banda de poder-se hi fer trobades, reunions, xerrades i altres activitats, un espai en definitiva polivalent per a tothom. Aquest curs de paqueteria l'organitza conjuntament la Unió de Comerciants i la Regidoria de Promoció Econòmica amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, i està destinat especialment a comerços i empreses, però també a persones aturades.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Com cada dilluns, i dins del nostre apartat d'esports, Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta els resultats de futbol dels equips de les nostres terres. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, repassem la jornada futbolística del cap de setmana per als equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Comencem, com és habitual, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un representant de les nostres comarques, com és l'Amposta, que veu com jornada rere jornada cada cop té més complicada la possibilitat de salvació, la possibilitat de permanència en aquesta categoria. I és que, en aquesta ocasió i en el seu desplaçament al camp del Rubí, els ampostins caïen derrotats per 4-0 en un fluix partit en el que mai en cap moment van tindre cap opció de treure res de positiu. L'Amposta continua penúltima a la classificació, amb 24 punts, té ara mateix la salvació a 6 punts. Una salvació que, per cert, marca el Vic, que és el 17è i que serà el proper rival al camp dels ampostins. Passem a la primera catalana, on trobem sort diversa per als nostres representants. Victòria per a la Rapitenca al camp de la Devesa i davant de l'Olímpic Can Fatjó pel resultat de 2-1. Derrota del Tortosa en el seu desplaçament al camp del Sant Feliuenc, una derrota, segons les cròniques, en què el Tortosa va ser perjudicat per algunes decisions arbitrals, i pel que fa a l'Escó tampoc no va poder sumar res de positiu i va sortir golejat per 5-2 en el seu desplaçament al camp del Vistalegre, en 12 minuts fatídics i 3 penals que condemnaven l'equip de la Ribera. A la classificació, la Rapitenca continua còmodament com a líder destacat amb 53 punts. El segon el té a una distància de 13 punts, és el Tàrrega amb 40. L'Escó és 11 amb 29 i el Tortosa ara mateix seria l'equip que marca la línia de descens. Amb 24 punts ocupa la 15a posició. Pel que fa a la segona catalana, 22a jornada de campionat i els resultats: Salou 2, Roquetenc 3, La Cava 3, Vilaseca 2, Morell 1, La Canonja 1, Calafell 2, Bonavista 3, Remolins Vítem 3, Gandesa 0, El Catllà 1, Torredembarra 3, Cambrils 1, Jesús i Maria 4, Campclar 2, Olímpic de Mora 0 i Jesús Catalònia 1, Alcanar 2. És líder el Torredembarra amb 50 punts, seguit del Morell amb 47. Per baix ocuparia l'última posició el Bonavista amb 11 punts. En tercera catalana, grup primer, també 22a jornada de campionat i els resultats: Mora la Nova 2, Santa Bàrbara 5, Sant Jaume 2, Ulldecona 1, L'Ampolla 3, Horta 0, Camarles 2, Pinell 0, Tivenys 2, Deltebre 3, Perelló 3, Jesús Catalònia B 1, Vilalba 2, Corbera 1, Godall 2, Aldeana 3 i La Sénia 3, L'Ametlla 2. És líder l'Ampolla amb 51 punts, seguit de La Sénia i L'Ametlla, tots dos amb 50. I acabarem amb la quarta categoria catalana, on es juguen tres grups. El primer d'ells per a l'ascens dels equips de les Terres de l'Ebre. Primera jornada de campionat i els resultats: Tortosa Atlètic 2, Remolins Vítem B 0, Benifallet 2, Bot 1 i Flix 1, Campredó 1. És líder el Tortosa Atlètic, empatat amb el Benifallet, tots dos amb 3 punts, després d'aquesta primera jornada per lluitar a l'ascens a tercera catalana. Els equips que no tenen aspiracions de pujar, dividits en dos grups, disputen la Copa Ebre, i són els resultats del grup primer els següents: Tivissa 3, Ginestà 2, Rasquera 0, Alcanar B 1 i Xerta 1, Roquetenc B 3. En el segon grup, els resultats: La Galera 1, Batea 1, Escó B 5, Deltebre B 0 i La Cava B 1, Jesús i Maria B 1. A les classificacions, el grup primer està encapçalat per l'Alcanar B amb 6 punts després de dues jornades, mentre que el grup 2 és líder el Batea i el Jesús i Maria B, tots dos amb 4 punts.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.